Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Sabeu aquella sensació que es té quan no tens el cap a lloc? Perquè passen moltes coses alhora i el que necessites és respirar, parar i relativitzar. Doncs això. Però és que de cop i volta arriba aquesta meravella del grup escocès Travis amb aquesta joia de cançó que es diu Bass, que s'ha estrenat avui mateix i fa, doncs això, que s'alineen de nou les neurones i que tot torni al seu ordre natural. Aquesta cançó de Travis formarà part, per cert, del nou disc de El Times, que sortirà el pròxim 12 de juliol. Mentrestant, què podem fer? Doncs mirar el cel, un dia més. Tot indica que la pluja s'instal·larà aquesta tarda a bona part del país. De fet, en aquesta hora s'estan doncs, allargant els xàfecs i, de fet, ho farà fins a mitja tarda. Això sí, el que tenim és una temperatura de luxe. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
2 minuts i escaig que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció d'aquest programa, la Marta Jarque.
Bona tarda a tothom.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Bé, doncs mira, una mica...
És que jo què us vaig dir?
Noia.
Que és el dia dolent no és dilluns, és dimarts.
Sí que tens raó. És dimarts.
És veritat o no?
Sí, sí, doncs perquè anem arrossegant moltes coses i, clar, doncs això és el que
té.
Ui, tant. Els guions, sort que la tenim a ella, Laura Coromines.
Catalunya, nostra pàtria, catalana,
nostra llengua. Molt bé, què? Com va? Avui, quin dia, eh?
Un dia maco.
I avui sí que em sumo al que deia la Marta Jarque ahir, els dimarts són més durs que els dilluns.
No diguis això, Coro,
sí, sí.
No diguis tot
no,
això.
No, saps què passa? Que avui estem com la pluja. No és per altra cosa,
tu creus que és per
jo
això?
Jo crec que sí.
Pot ser.
Un país aixafat avui.
No, ja no, però hem de dir, ho hem d'aixecar. Vull dir, això, no,
això sí,
exacte,
això
s'ha
sí, sí.
d'aixecar, perquè sabeu qui ens ajudarà en aquesta funció?
Aviam.
Home, Uri Francisco.
Hola.
Per favor.
Optimista,
sí,
vitalista, energètic.
No falla.
Energia,
no falla.
A mi ni dilluns ni dimarts, cada dia és pitjor que el següent.
Home, ai, tu, com estem? Bueno, la producció Ferran Capdevila, que és un home amb sort, perquè és de sort, i perquè ens transmet sempre molta calma també, s'ha de dir, i la Vanessa Carrasquilla, al món digital. José Matosas i Paula Moreno. Ells dos estan al món sonor, tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Tu saps la gana que devia tindre el primer que va menjar Roquefort?
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Wait. Vinga, va, que repassem els continguts del programa d'avui, d'aquest dimarts. D'aquí res, repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació, amb la realitat paral·lela de la Jarque, amb allò que no es pot treure al cap del Francisco i amb les vintage de la Coromines. I després farem la digestió avui amb Xavier Arbós. Ell és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i també intentarem connectar amb Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Ja sabeu, el dia que el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, s'ha s'ha publicat la llei d'amnistia. Parlarem de com s'ha d'aplicar ara aquesta llei.
Ho has sentit?
I avui dimarts també rebrem la visita del politòleg i curiós de mena, Guillem Porçals. Amb ell parlarem de les eleccions legislatives que Emmanuel Macron va convocar, com ja sabeu, després del fracàs electoral del seu partit a les europees. També de les eleccions a Iran, un país amb un sistema, Marta, que s'acosta més a una dictadura que no passa a una democràcia. I moltes curiositats per arribar a les 4 i obrir la primera pàgina, que en tenim moltes ganes. Vosaltres ho heu llegit o no? Blackwater. Sí. Sabeu de què us parlo?
L'hem començat a llegir.
L'heu començat a llegir.
Sí.
Ens en van parlar per Sant Jordi.
Exacte. Sí. Però això no em respons a la pregunta, eh?
Ho he intentat.
Ho has intentat.
No. En tinc moltes ganes. Passa com que no tinc temps. Jo m'adormo pels puestos.
Ai,
no
hi ha el temps. Bueno, Cora, tu com vas d'això?
Jo els he regalat a les meves amigues.
Com? Molt ben fet.
Sí, moltes ganes de llegir-ho. El que passa és que tinc una força cua llarga... Una cua força llarga, eh? Ja et dic, amb el temps. I tinc molts llibres per llegir encara.
Molt bé.
Llavors, clar. Moltes ganes.
Hi ha molta teca, perquè són 6 volums.
Clar, exacte.
6 volums, eh? Estem parlant d'un dels fenòmens editorials, sens dubte, de l'any, és la saga Blackwater, que en parlarem avui al Fabricació. Visitarà l'Anna Llisterri, que és la traductora dels tres primers llibres d'aquesta saga Blackwater, que està per tot arreu. Una obra de 6 volums, com deia la Marta, escrita l'any 1983 pel nord-americà Michael McDowell, que és una saga, a veure com us ho podem explicar, matriarcal, i que s'ubica al sud dels Estats Units a principis del segle XX del segle passat. Un èxit editorial d'abast mundial que tenim la sort de poder llegir també en català gràcies a Blacky Books i a la traducció de la nostra convidada d'avui, la filòloga i traductora Anna Llisterri. És dimarts i cada 15 dies ja sabeu què passa aquí al Fabricació, doncs que toca passar comptes amb Banc Sabadell per parlar avui d'herències. Ens ajudarà a resoldre tots els dubtes del Rafael Torres, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva CEU. Recordeu que si ens podeu fer arribar els vostres dubtes, ho podeu fer a través d'una nota de veu al 663-99-30-62. Recordeu, 663-99-30-62. Última hora del programa l'arrencarem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Amb ell parlarem avui... A veure, Marta, si et dic de la forma més petita de la matèria...
Els àtoms.
Claríssim. Doncs avui parlarem dels àtoms, sí. Joan Anton Català. I amb la lingüista Montse Pi Bernat, alerta que avui demanarà la paraula a Pedra. I a la taula de diàleg amb l'Aleix Cabrera, la Joana Justícia. I avui, amb la Laia Sabater...
Apa!
La nostra Saba.
Home. Clar, que ja està, deu estar ja més tranquil·la.
La neboda de ciències del programa vindrà avui per explicar-nos com és això d'allà, saps, de no tenir coses al cap, de pensar ja només a descansar.
T'imagines?
Després de la Cèl·lex.
Segur per això que tenen altres problemes, pobres. Clara, deuen estar preocupats per la nota,
ui,
que els hi surt.
Sí, però la Saba apuntava maneres.
Quina carrera estudiaran?
Anava bastant...
Sí. Ella era la neboda de lletres. Perdona, que
perdona, és veritat, és veritat.
Que volia fer història, o sigui, ho té.
Sí, perquè l'altra la teva neboda i no...
La meva neboda...
No tenies clar que si feia lletres o ciència.
No sé ni on és. No és broma. Home. La meva neboda té claríssim ciències.
Ara.
Sí, home, sí. Bueno, de fet, va fer els exàmens de ciències.
Sí, dic tu, que tu no tenies clar.
Ah, sí, tu ho tinc claríssim, no us preocupeu. La nostra Saba, la neboda de lletres, com dèiem, estarà amb nosaltres avui en aquesta taula de diàleg. I així, d'aquesta manera, parlant de la vida, arribarem a les 6 de la tarda. Minuts i ens situarem a 3:45 de la tarda, com cada dia el que fem primer de tot és obrir Realitat Paral·lela. I like the way that my heart races when they're bright. Thunder Rumble. Vinga, va, avui la Marta... Què vol dir això?
Això ha sigut un tro.
Blackwater, què és això?
Un llampec.
Un llampec, un llampec a la fabricació pròpia. Doncs prepareu-vos, perquè avui la Marta arriba en aquesta realitat paral·lela. Ella diu que vol posar la lupa a un tema que et preocupa.
Sí, Mercè, però abans deixa'm dir que després de la desaparició de Xavi Hernández de la banqueta del Barça, Terrassa torna a estar a primera línia de l'actualitat amb Josep Rull,
noi, sí,
terrassenc il·lustre, flamant nou president del Parlament de Catalunya. Per a Terrassa, per tant, que recuperem l'autoestima una mica els terrassencs.
Necessiteu gent com a primera fila,
sí, sí,
per
sí, sí, reformar. I l'equip de natació, que també ha pujat
guanyat
a primera
també
divisió.
Ara.
I tot plegat ho celebrem, perquè evidentment Terrassa està de festa, amb la instal·lació d'una supernòria, que també està bé per celebrar l'èxit del Rull i també perquè d'aquí poc serà la festa major. La nòria que serà la més alta de tot Catalunya. Mercè, 30 metres d'alçada, 20 góndoles, que serà la principal atracció de la fira de festa major. Mira si és alta, Mercè, la nòria, que si el Rull s'anima i puja... com a terrassenc il·lustre, jo crec que hauria de visitar la Nòria.
I tant.
Des de dalt, jo crec que arribaria a saludar a Carles Puigdemont, que és a Bèlgica esperant que la llei d'amnistia es faci efectiva. Sí. I això seria preciós.
De visual perfecte, eh? Terrassa
directe,
Bèlgica.
Directe, directe. Bé, mentre uns celebren lleis i presidències, uns altres les passen més magres. De fet, ahir la Coro, a les Vintage, ens parlava d'un fet estranyíssim que tu vas deixar anar... Ho vas explicar i ho vas deixar sobre la taula.
Noi. Sí,
a mi...
De què parles? Ara no sé.
Mira, dues noies que compartien pis sense saber que hi havia un tercer inquilí.
Ah, però això era teu. Vull dir, era un cas teu, personal,
eh? Que, a més, tenia la cara d'alimentar-se a costa seva.
Així mateix.
Una convivència a l'ombra que ens va fer posar la pèl... el pèl de punta i que no us agradarà saber, però no és un cas tan poc freqüent, que és una cosa molt forta, eh?
Sí, és superfort, això.
Com ens podríem pensar?
Ai, Déu meu. No, ja està, ja hi és.
De fet, des que la Laura va explicar la història, jo no he aconseguit treure-me-la del cap, perquè, clar, visc a un país molt petit, aïllat, i de vegades desapareixen coses.
Clar.
Sí que és veritat que si jo tingués un company de pis a l'ombra, que fes vida quan jo, per exemple, no hi fos, estés amagat, hauria de ser... Un company molt petit, saps? Hauria de fer, com a màxim, un pam.
Un pamet, per
pam.
Si no,
jo el que seria segur, perquè el meu pis és tipus loft, de 30 metres quadrats, i ho tinc tot a la vista,
sí.
I no per gust, però per necessitat no hi caben ni els armaris. Es podria amagar, he pensat, per exemple, a dins de la porta, però literalment a dins...
Entre capes de fusta.
A dins d'un test... També?
Sí que en tens de testos.
Molts, eh?
Sí.
Vam veure
un que jo crec que era el...
No,
un es va partir i aquell era el
divendres?
Que tenia més números de...
Jo vaig marxar de casa teu, testos intactes.
Perdona, hi ha hagut el crim d'un test que s'ha partit.
Això va ser l'Humanet.
S'ha patat un test.
L'Humanet.
Això és greu, eh?
Això va ser l'Humanet que va veure entrar tanta gent.
Uns humanets que van venir, sí.
M'agrada l'Humanet.
Un darrere l'altre van anar entrant. O també he pensat que es podria amagar dins la cisterna del vàter, que està inutilitzada. Me l'han deixat allà, però no funciona. Jo ara tiro a...
Però,
sí,
això
està
l'Humanet, també.
Dic jo, no, dic jo que serien llocs on es podria amagar.
Val.
Per mida, opcions.
Clar.
No ho sé, jo he de dir que ahir, per si de cas, ho vaig revisar tot.
Sí.
Vull dir, vaig mirar tots els tastets, la cisterna, i aquesta hora de la tarda puc afirmar que no comparteixo pis amb ningú. És un fet. Mentre jo estic a la ràdio, no tinc ningú ajegut allò al sofà fent el cafetó. No, amb això estic tranquil·la. Una sort que altres persones d'aquest món no han tingut, perquè, com us deia, aquest és un fet molt més comú del que em pensava que la gent, això de que la gent es coli a cases alienes. Com, per exemple, Mercè, el cas més esgarrifós de tots.
Ai, Déu.
Tot això és veritat, eh? El cas del Joe Cummings. Aquest home l'any 2009 vivia a Nova York amb la seva parella i tenia sempre la sensació que li desapareixia menjar. Això és... Si vosaltres a casa teniu la impressió de que us desapareix el menjar, és la primera senyal d'alerta.
Clar, no, ja ho conto.
Jo això ho tinc controlat.
Jo pensaria que hi ha una rata.
Val. Perquè ets ben pensada.
Bueno, perquè
ets bona persona.
Bueno.
Ui, aquí no em facis parlar de les ratotes que hi ha a Barcelona.
Perdona, aquí hi ha moltes rates, també.
Ja, és veritat. Tot
ratotes que es menjarien les teves rates de vegà.
Noi.
Mira, allà davant del Clínic, que van fer obres una temporada,
sí.
Hi havia uns lirons que eren com gats, eh?
Uns què?
Lirons.
Què és un liron?
Una rata molt grossa.
Una rata.
Una rata ben grossa.
Sí, sí. Bueno, mengen aquests animals... Més ho mengen tot, eh?
Jo t'ho dic.
Però no fos cas que tinguis una rata, ara,
Jarque. Menja una cafetera. No, no, jo no, jo no. Segur, eh? Més si pensi un cinquè, no arriben.
Que hagi patat el test.
No arriben.
Les rates arriben a tot arreu, eh?
Sí. I els escarabats també.
De ratotes n'hi ha per tot arreu. La seva parella, aquest noi... com dèiem, tenia sempre la sensació, com dèiem, que li desapareixia menjar, i això quan trenta la gana a mitjanit fa molta ràbia.
Ai,
saps? Però si jo m'havia guardat un tall de pizza, aquest com és que ara no hi és?
Perdoneu, aquest és el cúming, eh?
Sí, el Joe.
Reprenem la història del Joe.
El Joe.
Val.
La seva nòvia li va assegurar que no era ella qui es menjava el fuet, perquè el fuet també és una cosa que sempre desapareix.
Estàs tocant temes molt sensibles, eh?
El
tall
fuet,
de pizza fred, jo mataria.
Li desapareixien coses.
És una delicadesa, en un tall de pizza fred.
Què va fer el Joe? Uri, que això tu segur que també ho faries, ja. Va decidir posar una càmera oculta a la
ben
cuina.
Fet,
perfecte.
Ben fet, molt bé.
Perfecte.
El vídeo, jo l'he vist, és a YouTube i fa esgarrifa.
Ai.
Les imatges que veiem d'aquella càmera oculta són
horroroses.
A les imatges hi veiem una dona,
ai,
això és estrictament cert,
Déu meu,
que surt d'una mena d'armari empotrat de la cuina, com molt a poc a poc, ben bé, com una pel·lícula de por. A més, clar, és una càmera,
Stephen King,
diguéssim, nocturna, de visió nocturna, i encara fa més angúnia. Com si fos un alien, saps que es va com... que es va com traient la son de sobre,
ai,
i es posa a endrapar menjar de la nevera i del marbre de la cuina. He de dir que també fa les seves necessitats a la dutxa, perquè això també ho ha...
Perdona. A la dutxa. Mercedes Milà.
Bueno, prou.
Però per què? Per no haver de tirar la cadena?
Ah, per no fer soroll.
Oh, quina quilla!
I es torna a posar lentament el seu amagatall.
Ai, Déu.
El dia següent, el Joe fa allò de mirar-se el vídeo, que això deu fer tanta por.
Sí, perquè no saps què et trobaràs.
Casa teva, per favor.
Ell, saps què es pensava? Que això ho va confessar el Joe. Esperava trobar-se enganxar-la, infragant-hi la seva parella, perquè ell, clar, ell seguia sospitant de la nòvia.
Pobreta.
Diu que no, però és ella la que se'n fot la pizza cada nit. I s'endú la sorpresa quan descobreix que aquell ésser diferia molt de la mida i l'aspecte de la seva parella. Truca a la policia i al cap de poques hores doncs la detenen. He de dir, en defensa de la dona, que no va oposar resistència. Després de parlar amb ella, la policia va determinar que la dona havia estat a casa del Joe durant setmanes.
Com?
I que anava repetint aquest ritual nit rere nit.
Clar.
Però hi estava dintre de l'armari tota l'estona?
Sí.
Com dormia?
Sí, això ja no ho sé.
Com una mòmia.
Com un cavall que dorm en dret.
De peu, clar.
No fos que fos un alien d'aquells que van presentar al Congrés de Mèxic.
Els d'en Maussan.
Aquells petitons.
Ai, Déu meu.
És una història terrible.
Però almenys no és un espectre, eh? Jo
no,
pensava que aniries
no.
Per aquí.
És tangible.
Home, no, què vols dir?
Tangible.
Que aquestes imatges que diu la Marta d'Invisió Nocturna surten molts de fantasmes.
Però els fantasmes no mengen.
Clar, no es mengen els fantasmes.
Que sapiguem.
Bueno,
a mi no, això no fa gràcia.
Tots els fantasmes que hem vist no han menjat mai res, per tant...
No fa gràcies.
I com va acabar això, Marta?
No, res, la dona detinguda, i el Joe doncs, ja té una història per explicar tota la seva vida als seus nets. És una història terrible, però no us agradarà saber que no és l'única. No és l'única. Al Japó, l'any 2008... Cuita. Se les pintaven feliços.
Què passa?
Una dona sense sostre va ser detinguda després de viure durant un any...
Sí.
Amagada a la part de dalt d'un armari on hi tenia un matalasset i algunes ampolles d'aigua. L'ocupa era una dona de 58 anys i vivia al pis d'un home solter de 57. Per tant, queda clar que la convivència no se'ls va fer pesada, perquè van viure un amb l'altre i no, ni se'n van adonar. Vale. I qui sap si quan van deixar-la en llibertat els dos, doncs es van acabar enamorant. Perquè és que, a més, la dona ja ho va fer bé, que va agafar el pis, o va anar a viure al pis d'un home que més o menys era de la seva quinta. Estats Units, Japó, però he de dir que també passen coses a prop de casa nostra, com per exemple el cas de la Diana, que era una noia de... Vaja, és una noia de... que estudiava enginyeria aeroespacial, que a vegades ens pensem que aquesta gent... Aquesta tia era una intel·ligent, eh?
Home, clar.
Vivia a Sevilla
sí.
I tenia dues companyes de pis, una noia de Xerès i una altra que era francesa. I que no sortia per res, la francesa no sortia per res de la seva habitació. Anava al lavabo quan les seves companyes de pis marxaven a dormir fins que es va descobrir que que aquesta noia francesa vivia a la seva habitació amb una altra persona.
Uai, uai.
Que la Maria Castillo i la noia de Jerez no havien vist mai.
No. Com? O sigui, la mateixa noia que dormia amb aquesta tercera persona no l'havia vist mai?
No. Això encara seria més esgarrifós. Eren oi? Tres companyes de pis
sí.
i una compartia habitació. És a dir, una vivia a la seva habitació amb una altra dona, amb una altra noia,
d'acord.
i no ho havia, anunciat a les companyes de pis.
Això és una altra cosa.
Oh, sí, llavors no pagava aquí...
Superrendava, potser.
Incòmode per això, perquè clar, no podia sortir de la comadreja.
Bueno, perdona, ja, bueno, aquella pel·lícula que no heu vist, que ja us he explicat moltes vegades, Escuela de Genios, que ell viu en un armari.
Ah, veus?
I té un món subterrani. Tu no l'has vist
no,
tampoc?
No,
dels 80, no?
No sé què parles.
Val Kilmer, no?
Ai!
Clar, és que no... Bueno, és igual. 10 minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Va, anem allà a preguntar-li a l'Uri, a veure què és allò que no es pot treure al cap. Francisco, a veure, per on tiraràs avui?
Mira, avui us porto una nova edició de la subsecció de recent creació.
Déu-n'hi-do.
No viaje con nosotros.
Pues sí, li agrada, aquesta secció.
Viaje con nosotros,
perdó.
Si quieres gozar.
És el millor. Viaje con nosotros, amigos. Trepitjar-lo.
Has anat a... Tantes hores que hi dedico en aquests muntatges. No. Hores.
Podem tornar-ho a posar.
Sí, home, bueno, per
tornarà,
mi...
Tornarà a sonar, no?
No, meus no. No! Però...
No!
No! Viaje con nosotros si quieres gozar.
Vam quedar que eres tu o...
No, 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 no. Era, jo això ho vaig fer recent, teòricament recuperat de la bronquitis. Era impossible pronunciar un nom
amb aquesta força, no, i amb aquesta intensitat.
No podia projectar la veu, no puc ara tampoc, i això fa dues setmanes. Aquest és un espai que neix amb l'únic objectiu de recollir les fatalitats del fet de viatjar, per mirar de desmitificar aquesta pràctica, que ja us dic ara que hauria d'estar restringida només als rics. La gent rica viatja com Déu mana, Mercè. Tenen jets privats o volen en primera classe, i és una primera classe que és de rics. No és la primera classe del Boeing normal de...
Sí.
EasyJet,
que només saps? Tens una mica més d'espai a les cames.
Això no és primera classe. Ah. Aquesta gent vola bé.
Claro.
No pateixen overbookings, ni van a restaurants de dubtosa qualitat, ni pernocten a hotels de mala mort. Per tant, i això és el més important, la gent rica no es queixa.
Aquesta hipòtesi...
La gent rica, 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 tres veces rica,
oh, no es si queixa. No... Bueno...
Va, t'ho acotaré. La gent rica no fa ressenyes a Google Maps o a
Tenedor. No, això no, perquè va. És que no ho utilitzen.
Exacte. Són persones realment influents i poderoses que, si tenen una mala experiència, et tanquen al local.
Correcte.
O sigui,
això és així.
No van a Google Maps i tu ve una croqueta que no sé què. No, el dia següent ja no tens local.
És veritat.
I tu, motxilero mindundi, que viatges i menges i pernoctes de low cost, et queixes perquè, per aquest preu, no trobes enlloc els estàndards del Ritz. Avui us porto l'enèsima queixa via xarxes socials dels viatgers que parlen perquè tenen boca. L'objectiu és que sentim una mica de vergonyeta i aconseguim qualsevol de les següents fites. La primera, que la gent toqui de peus a terra i deixi de queixar-se per qualsevol cosa. Hem de tenir en compte que no tots som jutges de la guia Michelin.
No, no, és clar. Clar, clar. Si però tothom s'ho creu, però no tothom ho és.
Perquè tens boca i un mòbil i et poses a queixar-te.
Exacte.
Si tu vas a un shawarma, el més probable que aquella nit... Allò que en diuen caca pel camal. La segona meta, que és la més ambiciosa, és que la gent deixi de viatjar i així evitem la gentrificació, la pèrdua d'identitat i d'idiosincràsia de les ciutats i, de pas, salvem el planeta de la contaminació d'avions, creuers i combustible fòssil en general.
Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi cama tendrás sabido.
Perdó, és que no puc superar el caca pel cau. O sigui, com has fet anar això?
Això era un acudit d'un
sí.
Jefe indio.
Jefe indio? Què
sí.
diu ara?
No ho
sé.
Bueno, deia,
igual,
tira. El jefe indio deia caca pel camal.
Ah, val.
Tenia problemes de continència.
Va, ja
tu ho has preguntat.
No, ja, és culpa meva. Sí.
I he volgut passar de puntetes. En una setmana més, aquest espai gira entorn de la fórmula que s'està consolidant com la recepta estrella del fracàs a l'hora de viatjar. Heu d'apuntar-ho, això, eh? És Airbnb més TikTokers igual a ruïna garantida. Si heu de viatjar...
Ara repeteix.
Airbnb
perdona,
més TikTokers... La ruïna. El viatge sortirà malament. Tu pots viatjar i anar a Airbnb o pots viatjar amb TikTokers, però les dues coses no.
D'acord.
Les dues coses és fracàs.
Però per què ho dius, això?
Ara t'ho explico, Mercè. Aquesta és la història de l'usuària @paules, amb moltes dobles, perquè ja no s'escriu Paula, ja no s'escriu amb U.
No, amb només la nostra ho escriu així.
Que podria ser la Paula Moreno fent-se passar per una altra Paula.
Perquè la nostra és l'original.
La Paula.
Bueno.
Doncs la Paula i les seves amigues van decidir fer un viatge a l'Europa de l'Est. Aquest és el vell truc de viatjar a països amb un PIB inferior al del teu país.
Aventures, viatge aventures,
perquè
de carretera...
Perquè et condeixen els calés, saps? Doncs la Paula and Friends van triar la bonica localitat de Budapest. Una mica d'escatalà, no fa mai mal a ningú. Imagineu el nivell del que us explicaré, perquè aquest vídeo de la Paules acumula 200.000 visualitzacions a TikTok i els companys de 20 minutos, sí, sempre al peu de la notícia, se n'han fet ressò amb el següent titular. El laberinto al que s'enfrentaron unos españoles hasta llegar a su Airbnb en Budapest, i els posa, entre cometes, verás un tablero de códigos. La Marta fa que sigui amb el cap. Tu ja saps per on va,
sí,
eh?
Sí, això pinta fatal.
Això és horrorós, eh?
Jo no, jo no vull saber com acabarà això, Francisco.
Mira,
que acabi ràpid.
El títol del vídeo de la Paula és Poco se habla del escape room que hay que hacer para conseguir las llaves, sí, de l'Airbnb.
Ui, les llaves.
Quan fas nit a un Airbnb, dorms a casa d'altri, i aquesta persona et sol deixar les claus de casa seva en una mena de bústia, com una caixa forta amb combinació, sí, al costat de la porta del pis en qüestió. Sí?
Sí.
Però, clar, per obtenir les claus, abans has d'entrar a l'edifici. I aquí és on comença la gincana d'aquesta canalla. Vinga, clichés sonors. Es veu que el contracte de lloguer previ ja incluïa unes instruccions molt específiques, com si fos el mapa d'un tresor. Per aconseguir arribar al pis, bueno, a l'edifici, llavors tot el que hagis de fer per arribar fins al pis.
Complicadíssim.
Per començar, diu, entra i sigues recto.
Val.
Amb això no té pèrdua.
Verás otra puerta de metal.
Sí.
Al lado hay un tablero de códigos.
Val.
Sube al cuarto piso en ascensor. No sé de què ens ha servit el tablero de códigos, però tu sube al cuarto piso en ascensor. Y cuando salgas, gira a la izquierda y sal al pasillo por la puerta doble.
Que és una mica enrevessat, eh?
Estem a mig camí encara, eh?
Ah, encara no hem arribat, eh?
Jo ja no m'ho imagino. Davant,
ja,
continua.
Tornem a Barcelona. Ja us havia dit jo que a Budapest... Vale. Tornem a Barcelona. Diu, cuando vayas al lado...
Al lado? ¿Qué sí. lado?
Al lado, Mercè. No tu, després de la puerta doble, cuando ya hayas ido al lado, ell dona perfecte que tu aniràs al lado.
Val.
Sigue recto hasta que llegues a la pared, después gira a la izquierda y ve hasta el centro del pasillo hasta que veas una puerta de hierro con otra puerta doble.
Sí.
En la que verás una caja fuerte para llaves. En la parte izquierda, introduce el código, coge las llaves y entra al piso.
Entra al piso. Ho diu molt ràpid, aquest, eh? Entra al
piso. La única vegada que he anat a un Airbnb d'aquests,
sí,
no hi havia manera d'entrar al código. Vam haver de trucar a la persona i que vingués. Molta cosa pràctica, molt de futur. Sí. Vine aquí i obre'm la cosa.
És molt complicat.
Perquè em sembla que van canviant els codis, també, perquè no t'hi acostumis o diguis que marxes i no marxes, i el dia següent tornes.
Pot ser que escriguis el codi en un, però l'haguessis hagut d'escriure en un altre.
Com?
Sí, perquè n'hi ha diferents en base a... en funció de la porta que entres.
Ah, vale, del nivell.
Exacte, no t'equivoques.
Diferentes caixes fortes. Haig de dir que, a falta de saber si hi havia trampes mortals a l'edifici, les indicacions semblen força clares i acurades.
Això sí.
Que n'hi ha moltes.
També.
Sí. Però, noi, si no vols pols, no vagis a l'era. Això es passa per viatjar i per noctar a Airbnb. B&B.
B&B. Un minut per arribar al punt de les 3 de la tarda, després que l'Uri s'hagi quedat millor amb aquesta, però molt, amb aquesta nova secció de subsecció.
Està bé, no?
Sí. Molt.
No viaje con nosotros.
Són molt bons consells.
I en José me la va comprar des del primer moment, cosa que acredita que és bon gènere.
Sí, al José li ha agradat. A part, ara que dius de viajar, no viaje con nosotros, saps qui ha viatjat i ho fa molt bé?
Qui?
És un tiktoker que es diu Xiao Manic, que ha fet cap al mercat del Ninot, Coro, de Barcelona.
Sí.
I parla català. I ho fa molt bé.
Perfecte, eh? Però molt bé, eh?
Sí.
Però que no és d'aquí.
No parlarem amb el Xiao Manic, sinó que parlarem amb la cambrera de la Medusa 73, que és la paradeta del mercat del Ninot, que va tindre aquest Instagramer, i aquest youtuber, no?, que està a YouTube, no?, noi?
TikTok.
A TikTok.
Deu ser tot arreu.
Perfecte. A TikTok, amb una xarxa social, i ens dirà justament què és el que va dir, què és el que li va demanar, com va anar aquella conversa, si és habitual, doncs, que la gent, no sé, que li digui en català, li parli en català o en castellà, i així d'aquesta manera...
A Barcelona.
I què li va demanar?
Mira, amb el senyal als horaris, arribem a l'hora en punt, publicitat, i parlarem amb aquesta penúltima hora amb aquesta cambrera de la Medusa 73, que, per cert, li hem de dir un nom, no, amb aquesta cambrera, perquè això queda com molt...
Ah, que és la cambrera de Medusa 73.
La Tere, la Tere.
És la Tere. Parlarem amb la Tere després de publicitat.
Ara sí.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ja sabeu com som els catalans. Un estranger ens diu bon dia, o un músic americà, Francisco, ens diu bona nit,
qui
Barcelona.
Qui ho dirà d'aquí 4 dies?
I ens ui, això, Bruce Springsteen. Doncs bé, i se'ns cau la bava. Doncs l'usuari nord-americà de TikTok, Xiao Manic, ho sap, i prou bé que ho sap. De fet, ho fa tot arreu. O sigui, a tot arreu del món on viatja, amb moltíssimes llengües, i el resultat sempre és el mateix.
Veus?
Si entreu, de fet, al seu perfil, veureu com sorprèn els autòctons de molts racons del món que es queden, doncs, ben parats quan s'adreça amb ells amb els seus idiomes. Centenars de llengües. És que, Harc, estem parlant de ioruba, de gaèlic, de xinès, d'albanès, de nepalí, de somalí, d'idiomes tribals africans i també de català. Una de les seves últimes publicacions l'ha gravat, de fet, al mercat del Ninot, el noi. Arriba al restaurant La Medusa 73 i es dirigeix a la Tere, que és la cambrera, i es dirigeix en català. De fet, recordem el moment, que és aquest.
Queen és peix?
Sí.
Ok.
Tot és peix i marisc.
Marisc. Ok, peix i marisc. Qual és bona? Qual és tan bona? Quin t'ha agradat més?
L'aguador.
L'aguador?
Sí, és això.
Oh. És aquest. Tocas así y... ¿Quién es?
Sí.
Está muy bueno el pez de aquí. M'agrada más.
Doncs justament la veu que contesta és la veu de la Tere, que com dèiem és la cambrera de la Medusa 73 del Ninot de Barcelona. Què tal, Tere?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com ha anat el matí, Tere? Com l'hem tingut?
Uf,
què?
Moltíssima feina, Mercè.
Sí?
Molta, sí.
Però a quina hora comença la feina?
Mira, nosaltres obrim cap allà a les 10:15 i comença a vindre la gent a menjar, a picar alguna coseta cap allà a les 12.
Bueno.
Ja estem fins a les 5, que tanquem la cuina i ja tornem a l'endemà.
I ja torna ja a l'endemà, com deies. Escolta, fa molt bona pinta el que s'intueix en aquest vídeo. Teniu una peixateria al costat. De fet, el peix que escollia el client, Tere, el cuineu al moment?
Sí, nosaltres és una peixateria amb degustació, de fet. Nosaltres una degustació de la peixateria. I en tenim la nostra carta, que cada dia la redactem amb el peix fresc de cada dia i l'anem canviant. I, a més, si hi ha alguna coseta a la parada que nosaltres no ho tenim escrit a la carta, doncs ho pots demanar, pots escollir, no sé si vols aquest turbot o aquest cap roig o el que sigui, i t'ho fem al moment.
Bo. Hem vist aquest vídeo de TikTok d'aquest noi americà, Tere. No sé, el coneixies tu?
No, la veritat que no, i m'ha sobtat perquè s'ha fet massa viral.
Escolta, perquè és que se't nota fins i tot a la cara i als clients del costat també, que la sorpresa, no?, i la il·lusió que et fa.
Sí, bueno, nosaltres sempre tractem a tots els clients que arriben amb molta il·lusió i bueno, tenim molt de turista que ens ve, ens demana consell, intentem sempre doncs, adaptar-nos a les necessitats de cadascun, si volen una tapa, si volen un plat per compartir, una paella, bueno. Mm.
I Teri, t'ho demanen en català normalment?
Haig de dir que no. O sigui, quan venen turistes normalment parlen en anglès i n'hi ha els que sí que s'esforcen una mica en parlar en castellà.
Sí.
I després sí que n'hi ha gent que viu aquí a Barcelona, que viu xinesos, no sé, portuguesos, i sí que fan a l'esforç d'estar aprenent en català. Aleshores, no sé si en aquest tros de vídeo s'ha vist, però jo li vaig preguntar, dic, què vius aquí? I em va dir, no, estic de visita.
Clar. I és, però tu sabies, Teri, que t'estava gravant o no?
Jo vaig veure que portava una càmera, sí. Però la veritat que molts turistes graven quan mengen i fan vídeos per les xarxes.
Clar, que no et va semblar estrany. Escolta, i nosaltres ho hem comptat, a hores d'ara. Saps quanta gent t'ha vist servint un llenguado?
Ui, no.
1.200.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Escolta, heu tingut més ressò arran d'aquesta visita del Xiomànic o no?
Doncs... T'he de dir que jo no vaig ser conscient d'aquest vídeo fins divendres.
Sí.
I, bueno, no sé, al cap de setmana sempre es treballa molt, però avui, que és dimarts, no esperàvem tanta feina com hem tingut. I potser sí que en algun moment doncs, la gent ha vist el vídeo, gent d'aquí, no? Sobretot els que tenim entre setmanes són gent del barri que ve molt a dinar. Uh-huh. I, ostres, t'he vist a TikTok i li hem dit, va, anem a dinar a la Medusa. Bueno...
I cap allà.
Pues sembla que sí, no? Sembla que potser una mica de ressò n'ha tingut.
Escolta, Tere, avui doncs amb aquesta corresponsalia del Fabricació Pròpia, des del mercat del Ninot, estem parlant amb la Tere, que treballa a la Medusa 73. Quin és el plat que més veneu al restaurant?
El més popular probablement sigui la paella. Mariner
sí.
Fet. Nosaltres recomanem sempre agafar un peix fresc i cuinar-lo al moment, ja sigui un turbot, un cap roig, el que sigui que tinguem a la parada aquell dia, un gall Sant Pere. Uh-huh. I el fem al forn al moment, amb unes patatetes, una verdureta.
Bo, i a més amb aquestes hores de dinar encara més. Tere, els mercats són un bon lloc per palpar una mica la veu del poble. Quines converses has pogut caçar aquest matí? De què ha parlat la gent del barri?
Ai, bueno, una mica de tot, però sobretot de política.
Política, no? Clar.
Noi, no ens... Avui és el que toca.
Llei d'amnistia, no? Suposo.
Sí, de les votacions, de tot una miqueta.
De tot una mica. Et demanem una predicció del temps i el trànsit a aquesta hora. Com la tenim, Tere, des del Mercat del Ninot?
Doncs aquí al Mercat del Ninot plou a gots i barrals.
Ah? Oh. Sí, és que ja fa el dia, sí.
I res, tenim la ronda parada, com sempre.
Perfecte. Doncs escolta, Tere, moltíssimes gràcies,
A vosaltres.
Vinga, ja et vindrem a veure. Una abraçada ben forta.
Adéu, fins
ara. Adéu. 7 minuts ara que passen de les 3, després d'aquesta penúltimíssima hora amb la Tere, anem a fer una ullada a aquestes notícies vintage que ens ha preparat la Laura Coromines.
Mira, doncs avui ens n'anim al 2005, si et sembla.
Vull dir, mira, era el Francisco que animava...
És que he vist que si la miro així fixament...
No, és això el que em talla. Em quedo muda, llavors.
Deixem que
entri bé ella primer. Ho fas molt bé. Com t'hi fixes? Quina escolta més activa?
Sí, bueno, he triat uns programes, a veure-ho.
No, clar, t'ho diràs. Aviam, una de les clàssiques preguntes que fan els adults als nens, estareu d'acord amb mi, que és què vols ser quan siguis gran?
Ui...
Doncs tal dia com avui, un 11 de juny de 2005, més del 60% dels joves europeus volien ser DJs. L'estudi que es va fer a través de Yahoo va ser encarregat amb motiu del llançament de la nova emissora de ràdio interactiva del mateix portal i va comptar amb la resposta de més de 4.000 joves europeus. En l'estudi hi havia dues opcions predominants, ser empresari o DJ. Encara que una gran part dels joves somiaven en muntar la seva pròpia empresa, el 60%, com dèiem, preferia punxar discos i posar cares estranyes mentre ho feien, com si els hi fes mal la música, oi?
Com si estiguessin molt enfeinats.
Sí, porta una mà de feina.
Són molts botons, eh?
Molts.
Ens tocava molts botons.
Molts.
Hi havia un tema d'un grup underground d'aquí de Barcelona que deia ja nadie baila, todo el mundo es DJ.
Veus? Mira.
Clar, no.
Mira, no sé aquesta... I mira, sí que era pel 2005.
Aquesta del 2005. Sí. Clar, bueno, són tots els que ara volen ser influencers.
Exacte.
ara, aquí acabarem, aquí acabarem. A més, afirmaven tots aquests joves que ja no havien, que ja ho havien posat en pràctica, realitzant recopilatoris musicals per familiars i amics, sí. Que és una mica aquell típic pesat que arriba a la festa, posa la música que li agrada a ell i no fa cas a les demandes dels altres.
Ah, festa DJ.
Ah, no, clar, clar. Però és que és això que deies. Sí, si no hi ha ningú que balli, què?
Tots amb una taula punxant. A punxar, a la vegada.
Una mica com les discos aquelles que et portes els teus auriculars.
Això és brutal,
les discoteques silencioses.
Això qui no ha relat, per això?
Jo vaig estar-hi.
Sí?
A una festa d'aquestes?
Era Glastonbury, el festival, i hi havia una carpa que era això. I era molt curiós. Hi havia un DJ i tenies dos canals.
Sí.
I, bueno, hi havia gent que ballava com molt loca i gent que ballava com més, saps?
Més tranquil·lets.
Depenent del canal.
I no tenies la temptació de treure tota l'estona als auriculars
sí, sí, sí.
Per veure la gent fent
tant,
coses estranyes?
I tant. I és
el que vas fer, no?
És ben bé això.
Perquè vosaltres què volíeu ser quan éreu petits?
Ui!
Arquitecte.
Arquitecte.
Jo li deia això a la meva àvia perquè la feia com feliç.
Ja.
I mira,
ja,
al final... Ja. Vull dir que hauria de veure-hi futur.
T'agradava dibuixar.
Sí, exacte.
Clar,
sí.
El tema és que a mi que encara, jo encara em veig com en edat de que m'ho preguntin. Quan ja, saps?
Marta, què vols ser tu de gran?
Bueno. És que no ho sé. Mira, és una cosa que en parlem molt a casa. M'ho preguntem, no ho sé, no em facis decidir. És una cosa... Vull dir que és una responsabilitat
ja
que
sigui
el teu futur.
Ja,
exacte, ja m'ho trobaré.
Sí.
Sí. Jo quan era petita deia que volia ser o policia o lladre. Ah. Però una de les dues.
És allò de...
Jo no me'n recordo, això m'ho han explicat.
O sigui, tu deies les dues opcions,
sí.
Molt bé.
A la vida hi ha dos tipus de persona. Ho pots triar.
Ara quedarem tothom.
Quan ets petit, per això acostumes a voler ser el que volen els teus pares, sí. O el que són els teus pares, o a fer contents a les àvies.
Clar.
Vols ser la Marta Gran, la teva mestra. Com a molt lluny, potser vols ser cantant o actriu, però sí. Vols ser coses que quedin al teu entorn, a prop de tu, perquè encara no saps ni qui ets tu en aquells moments,
clar.
Oi? No li cantes, a la Marina?
No, me la
doncs encara no sabrà qui és.
Soc la Fija.
La Fija. Llavors ve el moment que idealitzes totes les feines dels grans, que si els bombers salven gatets, els periodistes expliquen el món, i els cambrers ho tenen tan fàcil que són simpàtics 24/7. Però tu no és que vulguis ser res de tot això. Tu el que vols és ser gran.
Estic cansada de ser nena. Ai, la floreta, la coqueta, la rateta. La pitxorrineta! Ser pesadeta, de tenir galtetes, d'anar a caldetes, de portar calcetes, de cantar cançonetes i de tot! Jo...
Ui, que plora.
Vull ser gran.
Ah.
Vull ser alta. Molt alta.
Bueno.
I tenir els cabells
llargs. Ja ho pagaràs, ja.
Llargs i rossos.
Me la jarque.
I vull tenir...
Aquest és un dels monòlegs de Criatures de T de Teatre, que just es diu Vull ser gran, us sona?
Pensava que era la Montse Pi Bernat.
Ah, mira, sí que se li sembla la veu.
Sí. Cuita d'on plou, ara.
Plou que fa por, pots i barrals. Quan comences a l'època de la preadolescència i encara vas més perdut que una baldufa, fas el que et diuen els teus pares i vols dedicar-te al que ells et recomanen, esclar. Els meus pares, els dos perruquers, van intentar que m'agradés la perruqueria.
Clar, no et van fer dubtar mai.
Mira, la meva mare, de fet, la meva àvia ja ho era, de perruquera. Llavors era com, ostres, la tercera generació...
I s'ha perdut o no? Hi haurà tercera generació?
S'ha perdut del tot. És que m'han agafat mal moment.
Ostres, però està bé que ho tinguis clar, per això.
No, home, ho van tenir clar ells quan em van posar allà a la perruqueria a rentar plats.
I van veure que no.
A rentar plats a la perruqueria?
Mira, jo tinc un problema que confonc paraules a vegades, amb una mica de dislèxia.
Pobreta.
Però què servíeu, menús?
A rentar caps.
Home, no m'estranya que no et funcionés.
Escolta, ara que dieu això i que està plovent molt fortament, el Ferran ja ho ha dit, diu, jo m'he deixat la finestra oberta.
Ui, de casa!
Clar, alerta ara mateix tots els oients, perquè està plovent molt fortament a gairebé tot el país.
Sí?
Llavors, pareu atenció, que tingueu tot tancat,
roba estesa,
coses,
recolliu.
No?
Ara ja no hi podré fer res, però crec que hi ha roba estesa a casa meva. En tot cas, jo vaig provar la perruqueria, ho vaig fer fatal.
No.
Ho va dir la meva mare. Em feien allà, però em feia no tocar cap mena de cap.
Ara sí.
Res, jo de la perruqueria només m'hauria quedat amb les cadires que voltaven sense parar.
Ah, sí.
Amb les bates, com que per ser una superheroïna.
Sí. I parlar amb la gent, tu.
També... Veure com la meva mare feia recollits, que em feia pessigolles al cap, una cosa, una sensació molt estranya.
Mirar-ho.
Sí.
Feia pessigolles. A mi em passa això, eh?
També et passa?
Sí, quan veig que algú li estan fent un massatge a la tele, dic, oi, que bé.
A la tele?
Sí.
Però també et fa pessigolletes?
Sí, sí, sí.
A mi, saps què més em fa pessigolletes?
Bueno, una pel·lícula.
Una pel·lícula.
Sí, sí. A mi això em fa pessigolles i sentir la gent menjar i gaudir. Saps allò de...
Però això és de l'ASMR, eh?
No, 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 però això ja em posa nerviós. Ah, un altre tipus de cos. No ho sé, és que això no sé si...
Ho he sentit mai, això.
Mira.
Home, hi ha gent que és tot el contrari. Quan sent la gent menjar i gaudir, ja, els hi fa fàstic. Sí.
Ah. Doncs jo aquell de l'escudella el gaudeixo.
Sí, quan la gent xurrupa, això et fa...
No puc creure, de debò.
En sèrio?
I després et puc tocar el melic, eh?
No, para!
Ets ben estrany.
No, ni ho diguis. Hem de tornar al mateix lloc.
No diguis. No pronuncis aquesta paraula.
Bueno, en tot cas... En gairebé tots els casos, els fills, en gairebé tots els casos en què els fills estudien el que els seus pares els han obligat a estudiar o intenten imitar-los les passes, i en el meu cas, per exemple, seria perruquera, la cosa acaba sent així.
Mare, vull ser pescador.
Ser pescador,
no m'obliguis, dolça mare. Ja sé en quanta buidor,
en deixar
la mort del pare. Mare, vull ser pescador,
vull ser pescador i no...
Ah, t'ho suplico, dolça mare, acaba de...
Acaba
dient, sí, és preciosa. Perquè la primera opció, poques vegades, o sigui, la primera opció que escolles per dedicar-te o estudiar, poques vegades acaba sent la bona. I anar pagant carreres del fill acaba sent la ruïna de la família. I li demanes a la mare si en pots fer una altra de carrera. I ella et diu, ah, no sé, demana-li al teu pare. I tu vas i li demanes també, et diu que sí a contracor, però et diu que sí. I total, perquè amb una carrera o no de més, al final et facis artista o professional taurí. Que, com sabeu, va de la mà a l'informe de...
Sí, existeix.
És l'epígrafe.
És artista o professional taurino?
Sí.
Igual ser músic que ser torero.
Anem a veure-ho.
Ai, papa, jo vull ser torero. I el pare des de les grades, i com patia i com plorava.
Esclar, i al final, quan per fi ja saps que ets la germana dels teus germans, la filla del teu pare i la teva mare, la neboda de la teva tieta, la cosina dels teus cosins i veïna dels teus veïns, i ja et sents gran, i ja has provat de ser pescador, de ser torera, i has intentat treure dues carreres sense que cap t'hagi fet el pes, aleshores te n'adones que si te senties tan perduda, tan fora d'aquest món, nascuda en una època que no et pertany i envoltada de gent que no t'entén, és precisament perquè no vius el lloc on has de viure. Barcelona no és ciutat per tu. I te'n vas al camp.
Opa, yo viajo en corral.
Sí, un porc.
Con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo viajo
en corral. En tot cas, tal dia com avui parlaven del que volien ser els nens de l'any 2005 quan fossin grans. Però què volien ser els infants... què volen ser els infants 19 anys més tard, l'any 2024?
¿Qué quieres tú ser de mayor?
TikTokera y actriz.
¿Qué?
Mar. Yo de mayor quiero ser influencer.
Ah, gamer.
Claro.
¿Eh? Streamer.
¿Youtuber?
¿Qué es?
Pues, ¿sabes lo que es un youtuber, un gamer, un streamer?
No tengo ni la menor idea.
Un youtuber así, un gamer, es una persona que se graba jugando a videojuegos y lo publica y todo el mundo lo ve ahí.
Ah.
L'any passat, segons dades de la setena enquesta d'ECO, s'estilaven oficis com ara futbolista, policia i professor, que són les professions preferides pels nens espanyols, mentre que entre els catalans, el científic desbanca el professor.
Carai!
Sí. Entre les nenes, són professora, veterinària i policia, encara que entre les catalanes, el treball d'actriu està per sobre de les forces de l'ordre. Al final ja és això.
Hi ha molta actriu que treballa molt bé a Catalunya.
Exacte, exacte. L'enquesta pregunta també pel futur laboral de nens i nenes i en què un 50,3% volen guanyar una quantitat milionària al mes, la qual cosa contrasta amb la segona opció, en la qual un 17,2% trien entre 1.000 i 2.000 euros mensuals. En tercer lloc, un 13,9% escollen 1 milió d'euros al mes, mentre que hi ha un 8,3% de nens i nenes que es conformen amb un salari menor als 500 euros.
Ah, pobrets, és que encara no tenen res al cap.
No hi ha noció dels...
No tenen consciència i ells volen jugar, doncs...
Exactament.
Exactament.
I es veu que les respostes més freqüentades són vull guanyar infinit, clar, ni molt ni poc, o tot el que es pugui, que aquestes dues últimes respostes a mi em semblen fantàstiques. En aquest cas, s'han entrevistat 1.000 nens a tot Espanya i a 200 a Catalunya.
No renuncien a res.
Exactament, d'entre 4 i 16 anys. De tots aquests nens, la majoria diuen que jubilaran entre els 50 i els 65 anys.
Segur, segur.
I tenen totes, tots plegats el desig de poder viatjar, llavors. Mm. Això sí, n'hi ha uns quants que aposten un cop jubilats per veure la tele i no fer res. Ai, si els nostres besavis i rebesavis aixequessin cap.
Doncs escolta, després d'aquestes vintage, Coro, agafem una mica d'aire i anem a fer la digestió, perquè avui, com ens ha explicat en Toscano, els companys informatius, la caravana, l'amnistia ja ha entrat en vigor i els condemnats per malversació estan una mica a l'aire. No sabem què passarà, com s'haurà d'aplicar. Ara finalment ha arribat el moment. Doncs no patiu, perquè avui farem la digestió amb Xavier Arbós, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i també intentarem parlar amb Gonzalo Boya, advocat de Carles Puigdemont, després que el jutge Llarena, doncs, finalment mantingui aquesta ordre de detenció a Carles Puigdemont. Veurem què passa i quines són els passos a seguir ara per part de l'advocat de Puigdemont. Però tot això serà després d'aquesta pausa per la publicitat.
Ràdio Estel.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja sabeu, després de la firma del rei, l'amnistia, recordem-ho, aprovada doncs, a finals de maig, ha sortit ja publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, al BOE, i ara s'obre aquest període de 2 mesos per poder-la aplicar. Com s'ha d'aplicar aquesta llei? Tots ho estàvem esperant i ara doncs, arriben els dubtes. El refresquem tot seguit amb Xavier Arbós, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Arbós.
Molt bona tarda.
Senyor Arbós, segur que li hem preguntat 15.000 vegades, però ens pot recordar com s'ha d'aplicar la llei a partir d'ara i com s'està fent? Perquè, de fet, ens consta que ja més d'un centenar d'advocats ja han demanat que s'apliqui la llei.
Doncs miri, es pot aplicar de dues maneres. En principi, els jutges la poden aplicar d'ofici o també les parts interessades poden sol·licitar la seva aplicació. Perquè els jutges l'apliquin d'ofici significa que els jutges prèviament han d'haver arribat a la conclusió de que algun dels casos sobre els que s'han de pronunciar, alguna de les sentències que han dictat, per exemple, doncs afecten a persones que es beneficien de l'amnistia. Llavors, en aquest supòsit, hi haurà jutges que diguin, doncs molt bé, jo no veig cap problema, s'aplica l'amnistia amb totes les seves conseqüències. Després podrà haver-hi jutges que entenguin que simplement passin uns mesos, una setmana sense fer res i siguin les parts les que demanin que s'apliqui l'amnistia. I en aquest cas, es poden obrir una sèrie de camins divergents. El primer de tots és que el jutge arribi a la conclusió de que efectivament l'amnistia és aplicable. Però els jutges també poden arribar a la conclusió de que no és aplicable si els fets per als quals es demana l'amnistia no entren en l'àmbit de la llei d'amnistia. Per exemple, si es tracta d'un delicte de malversació de fons que afecti fons europeus, d'una banda, o si comporten actes de terrorisme dels que queden exclosos per la mateixa llei d'amnistia. En aquest cas, el jutge pot dir «jo no aplico aquesta llei». I, per tant, això pot tenir com a conseqüència que el jutge decideixi no aixecar una ordre de detenció que està prevista a la llei, però el jutge pot dir «no, miri, l'ordre de detenció s'aixeca quan hi ha un cas susceptible de beneficiar-se de l'amnistia, però és que aquests casos que jo estic examinant no ho són». I després...
I perdoni, professor Bosch, d'aquí, que com bé vostè està dient, segons l'article 4 d'aquesta llei d'amnistia, que estableix que el primer que ha de fer els jutges és retirar de forma immediata qualsevol mesura cautelar, entenem com a mesura cautelar aquesta ordre de detenció que aquest matí, no?, de moment ha deixat el jutge Llarena. Per tant, aquí, diguéssim, pel que vostè està explicant, el que ha fet Llarena ha procedit bé?
Jo no estic al cap del jutge Llarena i no sé fins a quin punt ha motivat aquesta reiteració, però dedueixo que el que ha fet el jutge Llarena és entendre, i parlo ara per notícies, de que les actuacions del senyor Puigdemont poden haver incorregut en aquests supòsits que deia que queden fora d'allò que protegeix o d'allò que empara la llei d'amnistia, és a dir, casos de malversació o casos de terrorisme, en el cas del tsunami democràtic. La meva opinió personal és que això no em sembla del tot correcte. No he vist cap argument que em porti a pensar que en el cas de tsunami democràtic hi havia actes de terrorisme o que queden fora les actuacions vinculades a la malversació que preveu la llei d'amnistia. I això no ho arribo a entendre, però qui decideix aquest supòsit és el jutge, i per tant caldrà veure com es desplega això. Això suposo que és el que tots més ens crida l'atenció. Què passa si el senyor Puigdemont torna a Catalunya, que a la frontera pot ser detingut o no? Jo aquest matí sentia unes declaracions del seu advocat, el senyor Boye, que deia que ells no pensaven fer res, que entenien que l'amnistia s'aplicava i que, per tant, no pensaven fer res. No sé si hi ha hagut alguna reacció del senyor Boye després de conèixer-se que el senyor Llarena ha reiterat que l'ordre de detenció segueix vigent, però en principi les forces policials a qui obeiran serà el jutge d'instrucció. O sigui, això hem de comptar amb això.
I clar, i l'altre, si m'ho permet, de fet intentarem parlar amb l'advocat Gonzalo Boye d'aquí uns instants després de parlar amb vostè, senyor Arbós. El que implica també aquesta ordre de detenció de Llarena implica també una ordre de presó, perquè entenem, vostè també ho sabrà millor, que aquesta ordre de detenció pot implicar moltes coses, però hi ha d'haver com una ordre de detenció prèvia, diguéssim, pel jutge d'instrucció, que en aquest cas és Llarena. No sé si m'explico, eh?
Sí, perfectament. El que passa que això segurament en sabrien més els advocats o els estudiosos del dret penal. I de totes maneres li puc donar una resposta que sotmeto als que en sàpiguen més que jo en això.
Sí.
I és que l'ordre de detenció comporta que és una cosa diferent de l'ordre d'ingrés a presó.
Clar.
I l'ordre de detenció significa que la policia ha de posar a disposició del jutge aquella persona que el jutge ha dit que vol veure. Llavors, a partir de que el veu i que l'escolta, el jutge pot decidir si el deixa en llibertat o si ordena l'ingrés a presó. Per què pot o no ordenar l'ingrés a presó? Doncs aquí, no ho sé, el ventall seria segurament més llarg, però una de les coses que podria determinar l'ingrés a presó seria que el jutge considerés que hi ha un risc de fugida. Llavors, estem parlant d'aquest cas i aquesta és la meva impressió. però podem continuar, si vol, davant d'altres supòsits.
D'altres supòsits, no? Sí, sí, sí. De fet, sap què m'agradaria preguntar-li, professor Bosch, perquè ara vostè estava dient als supòsits doncs, aquesta interpretació dels jutges de la llei d'amnistia, que en alguns casos doncs, anirà a la línia del que hagi també pensat els fiscals del Suprem, de la causa del procés que ja van plantejar batalla perquè suposaven doncs, justament que s'amnistiïn els casos de malversació i, de fet, ells ja rebutjaven no, aixecar aquestes ordres de detenció contra els exiliats, incloent-hi, sens dubte, l'expresident Carles Puigdemont. Els jutges que tinguin dubtes a l'hora d'interpretar aquesta llei, què poden fer? Perquè a mi em ve al cap, per exemple, el magistrat Marchena, que podria demanar a Europa reclamar-li aquests dubtes, si m'ho permet, professor Arbós. Això podria arribar a paralitzar la llei?
Miri, aquí qualsevol jutge o tribunal que tingui dubtes sobre la compatibilitat d'una llei amb les normes europees, d'una banda, o amb la Constitució, té al seu abast dos mecanismes. El primer és la qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de dir no, això afecta el dret europeu, o l'afecta o no l'afecta, i el Tribunal Constitucional si considera que va contra la Constitució. Aquí diguem-ne que, si em permet ser una mica precís, aquí el jutge no ha de tenir dubtes, perquè els tribunals superiors, en aquest cas el Constitucional o el de Justícia, no estan per resoldre dubtes, sinó que el jutge ha d'adreçar-se a partir de la convicció que ell o ella tingui de que és contrari al dret europeu o de que és contrari a la Constitució. Però aquí a mi el que m'interessa recalcar són dues coses. La primera, que això no suspèn la llei en conjunt i per tothom, sinó que suspèn la seva aplicació en els casos concrets en els que els jutges elevin la qüestió prejudicial o elevin la qüestió d'inconstitucionalitat. Però, repeteixo, poden haver-hi jutges que entenguin que no hi ha cap problema i apliquin la llei sense cap, i l'apliquin d'ofici. Llavors, ara entrem en un altre dubte, que és si hi ha un tribunal que presenta la qüestió prejudicial o el mateix podríem dir si presenta la qüestió d'inconstitucionalitat. Això sabem i no ho discutim que suspèn el procediment, és a dir, que no pot dictar sentència, que no pot... Ara, això afecta o no afecta l'article 4, que vostè recordava molt bé, és el que obliga l'aixecament de les mesures cautelars i de les ordres de detenció. Aquí és un aspecte controvertit, perquè jo he vist debat jurídic sobre la qüestió.
Sí.
Jo he de dir, sabent que és un aspecte controvertit, que m'inclino per entendre que no aixeca, que s'ha d'aixecar de totes maneres l'ordre de detenció, perquè una cosa és el procediment i l'altra són les mesures cautelars pensades perquè el procediment pugui tirar endavant. Per tant, l'única, així com jo puc entendre sense compartir-ho, però que hi hagi un jutge que digui no, miri, vostè em ve aquí perquè va trencar un vidre d'un McDonald's i m'està dient que això té a veure amb el procés, i el jutge entengui que això no té res a veure amb una manifestació del procés i, per tant, consideri que no s'aplica l'amnistia. Això és un supòsit. L'altre és aquesta decisió, que a mi em semblaria incorrecta, d'aplicar només allò que interessa de l'ordenament jurídic, és a dir, d'utilitzar la qüestió d'inconstitucionalitat o de la qüestió prejudicial i ignorar la disposició concreta que l'obliga a aixecar les ordres de detenció. Però aquest segon... Això a mi em sembla que és una qüestió discutible jurídicament, tot i que, jo ja li dic, sóc de l'opinió de que si es considera que és d'aplicació l'amnistia i encara que es tinguin dubtes sobre la seva constitucionalitat o la seva compatibilitat amb el dret europeu, persisteix l'obligació d'aixecar les ordres de detenció.
Professor Bus, jo li faré una darrera pregunta i després aquí a l'estudi tenim el politòleg Guillem Porçals, que també li vol fer la darrera pregunta. Jo el que li voldria preguntar, per acabar per part meva, i si hi ha algun jutge que es negui, diguéssim, a aplicar aquesta amnistia, aquesta llei d'amnistia, podria tenir conseqüències?
Sí, a veure, es poden... El que jo no imagino és que un jutge digui no l'aplico perquè no em dóna la gana. Un jutge ha de motivar les seves resolucions. Ja dic que pot haver-hi un supòsit d'algú que digui no. Jo, a mi se m'ha d'aplicar la llei d'amnistia i el jutge digui no perquè vostè, els fets que vostè sospito que ha comès no estan coberts per la llei d'amnistia i, per tant, el jutge, si entén això, estaria legitimat per no aplicar la llei d'amnistia, com no aplica les lleis a supòsits que el jutge entén que no són d'aplicació. Què podria fer la persona que es cregués amb dret a beneficiar-se de l'amnistia? Doncs podria presentar els recursos corresponents i, si fallessin, podria anar al Tribunal Constitucional reclamant el dret a la tutela judicial efectiva prevista a la Constitució, que comporta que els jutges... els jutges han de donar la tutela judicial aplicant les lleis i dient al Tribunal Constitucional a mi, jo sóc un beneficiari de la llei d'amnistia i aquest jutge es nega a aplicar-la. El supòsit que algú pot imaginar i és que el jutge de manera conscient i deliberada per una simple raó d'hostilitat política es negui a aplicar aquesta llei, seria un cas de llibre de prevaricació judicial. Però, clar, què passa? Que la prevaricació dels jutges és molt difícil de demostrar.
Yeah.
Perquè el que s'ha de demostrar és la intenció de no aplicar la llei per una raó que no té a veure amb el normal funcionament de l'acció jurisdiccional. I això és molt difícil de provar.
Professor Bos, tenim molt poc temps, però a Guillem Porçals li vol fer una pregunta molt ràpida.
Molt bé.
A veure, Guillem.
És sobre l'article 7, sobre els efectes d'indemnitzacions i restitucions, que posa que l'amnistia com a tal no donarà dret a percebir indemnitzacions alguna, de ninguna classe, ni cap dret econòmic algun, a favor de cap persona. Però ens trobem que pot haver-hi gent que, per condicions de la causa judicial, per les mesures cautelars, etc., hagi tingut una pèrdua econòmica, hagi tingut problemes a la feina, etc. En aquests casos, aquestes persones com podrien apel·lar a que se'ls reconegués aquest gravamen econòmic que han patit per culpa de la pròpia instrucció judicial, etc.?
Una cosa és el dret a la indemnització. El dret a la indemnització, si la llei diu que no, doncs no hi ha dret a la indemnització. Aquí hauríem de veure cas per cas què comporta això. Si a mi, amb una manifestació vinculada al procés, m'han trencat els vidres o l'Ajuntament de Barcelona es troba que van cremar contenidors a tots els aldarulls que van haver-hi a la plaça Urquinaona i això va causar danys, i en la mesura que això es trobi vinculat al procés, jo entenc que el que no hi ha és dret a rebre una indemnització. Aquí caldria veure, en tot cas, l'actuació dels advocats que puguin ser capaços de desvincular allò que està cobert de l'amnistia de fets que no estan coberts per l'amnistia. Però també li he de dir amb tota sinceritat que aquesta és una pregunta per un penalista. Només el que li dic no sé contestar.
Bueno, ha contestat molt bé, per suposat. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, sempre és un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Perdona, Paula, és que els 7 minuts que passen de 4 de la tarda estem intentant connectar amb Gonzalo Boya, advocat de Carles Puigdemont. Justament és que és la pregunta que feia Xavier Arbós ara. Sí. Què farà, no?, la defensa de Carles Puigdemont després que el jutge Llarena doncs manté aquesta ordre de detenció per Puigdemont i també mentre pregunta les parts sobre l'amnistia també per part de Marchena. Bé, és tot un cas que seguirem de ben a prop. De fet, també us anirem informant en el transcurs de la tarda, però si podem saber de primera mà doncs el que farà a Puigdemont, millor que millor.
És la gran notícia, és la notícia del dia, de fet, la publicació aquest matí. De fet, s'ha publicat molt d'hora, la pròpia llei d'amnistia s'ha publicat molt abans, del que normalment es publica al BOE en aquest aspecte. Per tant, és la notícia del dia, podríem dir.
Doncs fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada, Guillem, ens poses al dia de tot plegat. Volem saber també la teva opinió sobre el tema i sobretot també ens parlaràs avui d'eleccions que es fan en diversos països.
I quasi a la vegada.
I quasi a la vegada i que no tenen res a veure.
Res a veure.
Però res a veure, eh?
I ens afecten.
Doncs vinga, ara tornem.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts i ens situarem al punt de 3:15 de la tarda. Estàvem parlant amb Guillem Porçals, ja sabeu, politòleg i curiosament, és també màster en seguretat. Guillem, què t'ha semblat l'entrevista amb el professor Arbós? Quines conclusions en treus?
Trobo que ha sigut molt interessant el que ha comentat i el fet de que hagi clarificat completament, no? Això de que s'aplicarà en el cas que no s'apliqui l'amnistia serà a casos molt a casos particulars, no serà en general. En el cas de que un jutge obri, que tingui dubtes en aquest sentit, es paralitzarà l'aplicació d'aquella sentència, no al nivell general. Trobo que és molt important el que ha dit i també el fet també de tot el que ha comentat respecte la pròpia situació que ens trobem, no? De dir, hi ha molta incertesa també com s'aplicarà, la part dels advocats també serà molt important, veurem si hi ha jutges, quins jutges també ho apliquen d'ofici, quins jutges ho apliquen perquè els advocats els hi demanen, també quants casos es paralitzen, jo crec que tot això s'haurà de seguir.
Ho seguirem de primera mà aquí a la fabricació, sens dubte també des dels butlletins informatius us anirem informant a cada hora, però ja dèiem que només en el primer dia que tu deies que és una llei, no?, que ha estat molt que s'ha llevat ben d'hora,
sí,
no?, per dir-ho d'alguna manera. Perquè a quina hora, tu que segueixes del BOE?
Normalment a vegades es publica...
A quina hora surt publicat?
Normalment es publica sobre les 8:30, les 8, ja surt les primeres, nosaltres es publicant com per part, no surt tot de cop. I avui a les 7:30 crec que ha sigut, o ja no, més aviat ja ha sortit publicada la llei d'amnistia, vull dir, s'ha publicat realment molt aviat.
Què es publica abans, el BOE o el DOC? Quin és... tu segueixes el DOC o no?
Sí, normalment es publica primer el BOE i després el DOC.
El DOC és el document oficial de la Generalitat de Catalunya, eh?
De fet, és més fàcil de consultar el BOE que el DOC, però...
Ui!
Deixo aquí l'avís.
I això per què?
Perquè és molt... El DOC té una finalitat de que sí que si busques un apartat molt concret sí que és molt fàcil de buscar,
sí,
però si busques l'accés a tot el que es publica al dia...
Complicat, eh?
L'accés és més complicat, has de fer més clics, per dir-ho, has de fer més clics que no pas a la pàgina del BOE.
Doncs...
És molt friquisme constitucional.
Però si estàs habituat a fer-ho i si ho necessites, no? Aquestes coses doncs van bé. Guillem, va seguir ahir al Parlament la Constitució de la Mesa o no?
Molt poc. La veritat és que ho vaig seguir molt poc, amb l'orella posada però sense veure-ho.
Sí.
I la veritat és que tothom està parlant de la gran traïció al PSC per l'acord de la Mesa.
Perdona, Salvador Illa, molt enfadat. Jo aquest matí l'han entrevistat a Cal Nierga, no? A la Gemma Nierga. No sé si l'has pogut seguir l'entrevista, no, però està una mica... l'he notat una mica tocat.
Home, perquè són aquests acords que estan mig creuats de... Es va publicar al País si Esquerra pactaria amb el PSC amb coses de Barcelona. Mm. Al mateix temps també es va publicar que hi havia acord tancat entre Junts i Esquerra a la primera volta. A la primera volta no va ser a la segona. Vull dir, tots els tempos, les publicacions, les filtracions, per dir-ho així, tampoc no van anar molt bé, les publicacions tampoc. Ah, esclar, el relat que hi havia muntat en aquell moment era que el PSC tenia la presidència del Parlament asseguradíssima. Però no va ser així. La té el senyor Turull.
El Josep Rull.
Josep Rull,
el Josep Rull, el nou president de la cambra, que això creus que et dona pistes dels possibles pactes que vindran o no? O no, no, no té per què? De fet, Esquerra sí que es va anar rapidíssima a afirmar que això s'ha de fer dia a dia, eh? Vull dir que...
Sí, sí, de fet, una cosa no condiciona l'altra. Les majories per investir el president Rull per un costat no tenen res a veure amb les que es podria necessitar per investir el president de la Generalitat. Mm-hmm. Aquí veurem exactament el que passa. Vull dir que tinguem la mesa del Parlament constituïda, que s'hagin fet aquests acords, que hi hagi majoria independentista a la mesa del Parlament, quan no hi ha majoria independentista al Parlament.
Clar.
Aleshores, clar, són aquestes coses que s'han de tenir en consideració, però al mateix temps, també, el que he dit avui, crec que ha sigut la portaveu d'Esquerra, de dir, atenció amb els pactes, s'han de fer-ho, com bé deies, dia a dia, veurem qui ofereix les millors apostes, veurem què passarà, veurem quines situacions donarà. En el cas d'Esquerra, crec que per estatuts es obliga, a més, a revalidar-ho per la militància, qualsevol pacte que es faci. Per tant, la militància d'Esquerra tindrà l'última decisió. Per tant, veurem exactament què pot passar.
Escolta, i com valores la Déu de Junqueras?
És una Déu una miqueta estrany. O sigui, jo entenc la...
O sigui, bueno, és una Déu que perquè tornarà a finals d'any, no?
Ja ho veurem, perquè això és... Aquí hi ha una qüestió important, és que Junqueras se sotmetrà a la militància per si torna o no. És a dir, de moment s'ha retirat de la presidència i diu que buscarà tenir la suficient força per tornar-se a presentar com a candidat a la presidència del partit d'Esquerra crec que és el novembre.
Sí.
El novembre. Veurem què passa. La situació d'Esquerra és una, la d'abans d'ahir era una altra, la de demà saber quina és. Vull dir, la situació de les europees, podem dir que han salvat una mica els trastos, tot i baixant vots, perquè mantenen els eurodiputats. Uh-huh. Tenien tres, queden tres. Al mateix temps també veurem exactament què passa i tot.
Bueno, doncs veurem què passa, com diu el Guillem Porçals. Ara ens volies parlar avui a Contrastos de dues eleccions que celebraran, de fet, pròximament, però venim d'aquestes europees d'aquest cap de setmana. No sé si vols fer-ne algun titular que no s'hagi fet ja fins ara. Jo et preguntaria, perquè mira que això crec que ens ho va dir el Pau Massip, ja no me'n recordo, el fet que Itàlia ho van obrir les 24 hores, o sigui, que tanquessin a les 11 de la nit.
A
qui es deu, això?
És una tradició. De fet, hi ha algunes eleccions que les fan en dos dies. És a dir, a Itàlia el sistema...
O sigui, es deu a una tradició.
Moltes vegades el que es busca és que molta gent participi. Llavors, per als horaris laborals, per diferents torns, per les diferents qüestions, s'obliga, entre cometes, a la gent a anar a votar amb aquests horaris tan estrambòtics que tenen de votació. Vull dir, crec que estan com 16 hores oberts als col·legis. Vull dir, una borrada.
Una borrada.
Bueno, però hi ha algunes eleccions regionals que han sigut de dos dies.
I això...
És que s'ha fet un silenci, però és veritat. Vull dir, Itàlia a vegades han votat en dos dies.
Però, i això vol dir que el nivell d'abstenció baixa?
No.
O sigui, es vota igual, eh?
Sí, vull dir, jo estic molt segur que si es votés en un sol dia hi hauria la mateixa participació que el fet que fan de votar a vegades en dos. Però són qüestions que a vegades s'obren de disponibilitat, de depèn de com caigui, depèn de quines coses hi hagi, diferents situacions, vull dir, i en aquest cas... Tota Europa ha après que Itàlia tanca els col·legis a les 11 de la nit. Tot i que els especials d'eleccions començaven a les 8 de la tarda o a les 7 de la tarda, que dius, què comentaran durant 5 hores aquesta gent? No hi ha tant a comentar. Però tothom ha après que Itàlia vota... És diferent.
Itàlia és diferent. Escolta, França és diferent. Què ha passat? Explica'ns una mica, no? Que són aquestes eleccions franceses i amb aquest contrast que volies fer amb les eleccions iranianes avui.
Sí, en el cas... És bàsicament perquè són dues eleccions que ens afecten, encara que no siguem conscients. Les dues ens afecten més o menys igual. Un, perquè en el cas de les eleccions iranianes hi ha una petita pugna, per dir-ho així, entre els sectors reformistes i els sectors conservadors, que això ens pot afectar en alguns temes de seguretat, també d'aliances a Orient Mitjà, el cost dels productes que puguin haver-hi, diferents aliances regionals, etc. I després les eleccions franceses, que trobo que hi ha molta confusió sobre què està passant a França, perquè molta gent deia Macron està dimitint, o Macron convoca eleccions presidencials, o Macron anuncia que plega pels mals resultats.
Què està fent Macron?
Macron el que ha fet és una cosa que té el poder del president amb la convocació de la Cinquena República, que és, bàsicament, dissoldre el Parlament. Ha dissolt el Parlament, ha convocat eleccions legislatives al Parlament. En el cas de França, el Parlament s'escull per un costat i el president per un altre. Per tant, Macron continua sent president. L'únic que ha fet ha sigut convocar les eleccions al Parlament, a l'Assemblea Nacional, que és qui escull el govern de França. Res més. Per tant, tindrem unes eleccions legislatives franceses on serà escollit el primer ministre de França. I quines competències té el primer ministre de França? Principalment, moltes més de les que la gent es pensa. Temes de fiscalitat, temes de política exterior, temes de diplomàcia, temes de seguretat, temes de cooperació internacional, tot de seguit de temes, perquè la figura del president de la República Francesa realment és molt simbòlica, però té aquest poder executiu, té aquest poder de dissoldre l'Assemblea Legislativa en el cas de que trobi que hi hagi incertesa. En aquest cas, és per el triomf que va tenir en Rassemblement Nacional de Marine Le Pen i amb el seu candidat, Jean Bardella, que té 28 anys, realment és d'això, cal destacar-ho. Vull dir, el líder de l'ultradreta francesa és un noi jove de 28 anys i ha aconseguit els millors resultats de l'extrema dreta quasi a nivell europeu, en aquest sentit, que opta a ser el pròxim primer ministre de França. I, per tant, coordinar la política interior i, per tant, tenir tot aquest poder del que seria el poder legislatiu. Aquí veurem els moviments que hi ha hagut, perquè les esquerres ja s'han unit sota una llista unitària, tenim els republicans, que és l'antiga dreta gaullista, que està dividida. De fet, s'estan matant a través de les xarxes socials.
Ja?
S'estan matant obertament els diferents caps de la dreta gaullista, perquè el president del partit ha demanat que aleshores voti en massa Marine Le Pen i es voti al Front al Rassemblement Nacional. I per altra banda tens la facció liberal del partit que diu que ni hablar pensa votar a l'extrema dreta, que donarà tot el suport a Macron, i totes les faccions centristes donaran suport a Macron. I ja s'estan matant, per tant, són molt emocionants aquestes pròximes eleccions franceses.
Perdona, dues rondes, no? Són?
Dues rondes, perquè quan s'escullen els representants, en molts casos ha de superar el 50% dels vots. Aleshores, hi ha molts districtes que es presenten més d'un candidat. No només són les llistes on hi ha la part proporcional, sinó que també hi ha la part de candidat. Aleshores, s'ha d'assegurar que aquest candidat té la majoria absoluta, per això són dues voltes. Als llocs on el candidat tingui més del 50% no es repetiran les votacions. En els llocs on hi hagi, no s'arribi amb aquest 50%, sí que es repetiran.
Què passarà?
Això serà molt emocionant, perquè diuen que és molt possible que el Front Nacional guanyi, Rassemblement Nacional, que li van canviar el nom una miqueta així, guanyi les eleccions. Sembla ser que, segons les enquestes, a dia d'avui no sumaria per formar govern, sumaria el que seria el centre macronista amb l'esquerra, els socialistes, etc. Però veurem exactament què passa, perquè diuen, segons diferents polítics francesos i analistes, que la intenció de Macron realment és deixar governar l'extrema dreta, veure que són un desastre, a nivell de que no poden aprovar...
Sí, deixar fer i després...
Deixar fer en el sentit de, si aconsegueixen formar govern, que ho facin...
Sí, perquè la legislatura és de 4 anys, igual.
La legislatura és de 4 anys i les presidencials són de 5. Aleshores, ens estem en el 2027 com a data de les pròximes eleccions presidencials franceses. Per tant, hi ha aquest impàs de 3 anys, 2 anys i mig, per dir-ho així... on podríem tenir un govern d'extrema dreta i, en canvi, el president que seguís sent el Macron, amb el seu poder a veto, amb el seu poder d'això, diferents faccions que intentessin vetar propostes... És a dir, intentar fer que l'extrema dreta, tot i guanyar les eleccions, demostrar que no és útil votar-los en aquest sentit perquè no puguin aprovar res. Però això és una estratègia que jo trobo que és una miqueta perillosa, perquè pot sortir el trop a la culata.
Clar, és que dir, pot sortir o molt bé o molt malament.
Pot acabar Macron presentant les eleccions presidencials la mateixa nit de les eleccions... O bé pot presentar-se com un estadista i dir, veieu, hem aconseguit frenar-los, no són tan forts com sembla, etcètera. Això són coses que s'hauran de veure.
Avui també volies parlar de les eleccions iranianes. Sí. Per què són importants les eleccions iranianes? Pel que fa, com ens poden arribar a afectar a nosaltres?
Bàsicament, Iran és un país que té, per dir-ho així, molts tentacles a molts països. Aleshores, el que pugui passar amb el conflicte de palestins israelians, el que pugui passar amb la situació a Síria, el que pugui passar al Líban, el que pugui passar amb els hutis del Iemen, que realment ens està afectant, això. Crec que no sembla, ens està afectant amb les vies d'aprovisionament, amb diferents coses, ens està afectant. També la pròpia pau o tranquil·litat que pot haver-hi a Iraq, inclús entre les relacions entre Iran i Aràbia Saudita. Tot això té un efecte sobre el nostre cos diari. Recordem que cada vegada que hi ha hagut tensions, el preu del petroli s'ha incrementat, hem tingut problemes a vegades d'aprovisionament d'alguns productes, és a dir, les vies d'aprovisionament també s'han demorat en molts aspectes. Per tant, les volia comentar sobretot per això, perquè són unes eleccions que, tot i que és una espècie de dictadura, de fet és una dictadura, Iran, tot queda sota la vigilància del líder suprem Ali Khamenei i el Consell de Guardians, que són els que revisen que tot es faci d'acord a la llei. Els possibles candidats que es presentaran és que tenim gent d'uns sectors molt conservadors, molt retrògrads, i que realment són essencialistes en aquest sentit. I al mateix temps tenim l'exministre de Sanitat, que de fet ahir va fer una entrevista una miqueta estranya, perquè va dir que ahir no presentaria programa per tal de no decepcionar els seus votants.
Home, però això...
Ho va dir-ho en una entrevista, o més molt seriós el senyor. I va dir-ho que no presentaria propostes perquè les propostes condueixen a la decepció,
sí,
i la decepció a la crispació. Per tant, si no promets res...
Però perdona, però no hi ha una llei que...
No està obligat,
no està obligat a presentar cap programa.
No.
Eh? O sigui, ell pot...
Sí, sí, es presenta com a líder
reformista. Anar amb el seu i endavant.
Es presenta com a líder reformista perquè sí, realment sí que és veritat que moltes vegades ha sigut una veu crítica amb les posicions més dures del govern.
Sí.
Però al mateix temps diu que no presentarà cap mena de programa ni es vol comprometre amb res, perquè si no ho pot fer-ho, no ho pot aconseguir fer, no vol generar una crispació social. Un dels problemes que passa és que l'oposició, en el moment que es van convocar, ja ha cridat al boicot. Per tant, és molt possible que veiem protestes o que ens vinguin imatges de protestes en el cas des d'Iran sobre els diferents boicots que puguin haver-hi als actes electorals. També la persecució de diferents opositors, com passa normalment en totes aquestes eleccions. I al mateix temps, una part que considero molt important de comentar, i és que el candidat Ahmadinejad, que era l'antic president d'Iran, no el van deixar presentar.
Per què?
Perquè, tot i ser una figura molt conservadora i ser en el món occidental molt polèmica per les seves declaracions contra Israel, contra Estats Units, contra Europa, etc., sempre va qüestionar el poder que tenien tant el líder suprem com diferents operacions paramilitars que hi ha a Iran, que diuen que dirigeixen el poder des de la sombra. Jo va criticar-ho molt, això, perquè deia que això li treia prestigi a les pròpies institucions iranianes. Casualment ha sigut l'únic candidat que l'ha embatat amb aquestes eleccions. Tot i ser conservador, vull dir, que critiqui això no vol dir que sigui més aperturista o més reformista, sinó ho va criticar-ho perquè va dir que l'Estat no s'estava creient les seves pròpies institucions.
Quan tindran lloc les eleccions iranianes?
El 28 de juny.
El 28 de juny.
De fet, coincideix amb les franceses.
Mira, mateix dia. Deies que, clar, sent una dictadura, sí, Guillem, Iran, com percep la ciutadania aquest sistema polític?
Realment, la situació que hi ha és, per alguns aspectes, de por. És a dir, sí que és veritat que hi ha molta por en el fet de qüestionar qualsevol proposta o qualsevol política que s'hagi fet.
Sí.
Sí que és veritat que hi ha hagut esclats contra el govern, com
sí,
vam veure amb les diferents protestes contra la imposició del vel, contra les diferents càrregues policials, contra les dones... És a dir, al mateix temps és un país molt crític. A dia d'avui és un país molt crític. La joventut demana pas en aquest aspecte. Vull dir, consideren que el sistema iranià està obsolet en molts aspectes i, per tant, consideren que s'obri pas una alternativa democràtica i laica. I, al mateix temps, jo recomano molt veure la pel·lícula Persepolis, com també llegir els diferents llibres que s'han fet, perquè explica molt bé, generacionalment, quin és el problema de l'Iran. És a dir, és un país que encara està traumat per la guerra que va haver-hi l'any 88 contra Iraq, perquè va tenir uns efectes econòmics, uns efectes polítics i socials desastrosos. Va haver una repressió enorme per part del règim buscant faccions internes com quintacolumnistes, en aquest sentit, com traïdores, i per tant va haver una repressió terrible. I al mateix temps, tot i que hi ha aquesta repressió, al mateix temps també hi ha molta gent que se la juga per dir la seva, per anar en contra, i que al mateix temps aquesta gent té molts seguidors, tant a l'interior com amb la diàspora iraniana. Hi ha molts iranians que viuen fora, que tenen ganes de tornar si hi ha un canvi de règim. Per tant, això també s'ha de valorar.
Ens queden 3 minuts, Guillem. Jo és que acabo de llegir un article del Món.cat que diu el misteri de les victòries de Junts a Madrid que esvera l'espanyolisme.
Sí.
Tu estàs...
Així que el càrrec d'aquestes...
Em pots explicar què és això?
Hi ha hagut un problema... És que ho vaig llegir-ho per Twitter, l'explicació de per què estava passant.
Sí.
Sembla ser que són victòries que realment corresponen al PSOE, però el sistema de còmput les va comptar com a victòries de Junts. Aleshores, sabes que Junts arrasa a pobles de Múrcia, a pobles de Castella i Lleó...
O sigui, són errors en les dades provisionals, diríem, o...
Espero que només siguin errors en les dades provisionals, perquè tots els diaris estan... Tots els que estan fent seguiment de les dades del carrer a carrer i coses d'aquestes...
Sí.
Estan publicant-ho amb les dades de Junts, perquè sembla ser que és un error de la Junta Electoral, com a tal. Per tant, aquí veurem exactament el que passa, però és una cosa molt divertida, perquè mires els mapes de Madrid, alguna Múrcia... Altres d'això que veus, jocs on Vox guanya tot al voltant,
sí.
I al mig veus un districte verd claret de Junts, i dius, què està passant aquí? I mires i dius, no hi ha el PSOE, cosa que dona sospitar, no? Però dius, per què tret Junts aquí 1.000 vots? I aquí perquè Junts tret 2.000 i pico vots? I dius, què està passant? Vull dir, hi ha llocs d'Extremadura que ha guanyat Junts, que dius, sabe que el vot, i vull dir, pot passar, però...
La gira de Cillura, no?
La gira ha de Cillura, igual
que,
que,
vulgui.
Que un districte, que una mesa de Madrid tenia 150 vots de Junts, més que tota Madrid en si, vull dir, però tenia, hi havia una mesa que tenia aquests vots, i dius, què està passant aquí? Sembla ser que hi ha hagut un error en el cas aquest de...
Amb aquestes dades provisionals.
Provisionals.
Bueno, sens dubte volíem comentar avui amb el Guillem. Guillem, comença el Sónar.
Sí.
T'agrada el Sónar o no? Hi aniràs?
No hi aniré, però tinc molts amics que hi van.
I què? Però hi han, i què t'han explicat? Jo és que, saps que no hi he anat mai, al Sónar?
Jo tinc amics que hi han anat, i tinc amics que hi han tornat, tinc amics que no. Altres amics que em diuen que va molta gent,
sí?
Que això és veure que dius, és normal que vagi molta gent. I crec que realment és un esdeveniment de ciutat molt important.
Mira, saps què ens té fascinats des de fa mesos? I avui tenim la gran sort de poder tenir a l'Anna Llisterri, que és la filòloga i traductora dels tres primers volums de la saga Blackwater. Et sona una mica aquesta saga de Blacky Books o no?
Em sona, però no l'he llegida.
Doncs avui esbrinarem, o intentarem esbrinar, el fenomen que arrossega aquesta saga Blackwater. Sens dubte, porta setmanes i setmanes abans de Sant Jordi com un dels llibres més venuts amb aquesta saga d'aquests 6-7 llibres que són. En parlarem avui, de fet, amb l'Anna Llisterri, que és la traductora al català d'aquests tres primers llibres d'aquesta saga, i també amb Jan Martí, que és cofundador de Blacky Books. Però això ja serà després d'escoltar la Sandra. Guillem, moltes gràcies.
Un plaer.
Ara tornem.